Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a l'últim programa que farem aquest 2024, perquè ja a partir de la setmana que ve, a partir del dilluns dia 23, ja estarem a casa ben tranquils i ben calentons esperant per cagar el tió i perquè vinguin ses majestats els reis de l'Orient. En tot cas, com dèiem, últim programa d'aquest 2024, avui dilluns 16/12/24, aquí estarem els del micro de nit des d'ara a les 10 fins a les 11 del vespre fent-los companyia i per fer molt feliç a Jaume Vilalta perquè per fi ha arribat el Nadal.
Ara que la nit s'ha fet més llarga.
Jaume, sort que no t'agrada el Nadal, m'estàs cantant.
Ara que el micro de nit surt.
Parles bé el mallorquí.
Ara que els carrers...
Quina cançó tan bonica, de veritat, eh? La posaria tot
el
juliol, a l'agost, més igual, però... Molt. S'ha de posar per aquestes dates.
Escolta'm, si la voleu escoltar, que ara la xafem aquí nosaltres,
sí.
No, només heu de fer una cosa, sintonitzar sempre Ràdio Vilablareig, que algun moment o altre sortirà.
Sí, però sí.
Massa que sortirà.
I jo que he tingut els mestres mallorquins, que l'he sentit a parlar tot el dia... M'encanta.
Doncs mira, hem de modificar l'algoritme.
Tots els, mira, els accents tots són macos, fins i tot el de Màlaga, eh?
Ah, sí?
Tots.
I tant.
Perquè cadascú té el seu.
I tant.
Doncs quan, escolta, amb la varietat, amb la varietat està el gust.
Sí. Quan he arribat aquí a la ràdio he trobat en Didac remenant l'algoritme de la ràdio. I he vist que ficava alguna cosa d'aquesta cançó que soni més de lo normal.
Ah, bé. Escolta'm, per varietat està el gust i la varietat que hem tingut aquí, després algú ho explicarà, eh? Però Didac, ho sento, ens hem presentat nosaltres mateixos.
Sí, no, però avui és com si fos programa de Nadal.
És l'últim programa de l'any, tu.
I per tant, aquí avui estem per celebrar aquestes festes amb torrons, que també la Fina avui també ens ha portat a torrons, que abans d'entrar en antena, doncs a 3:15 ja no queden torrons. Vull dir que
torrons
ja
artesanals.
Hem fet els torrons artesanals que ens ha portat a la Fina, que si voleu passar pels estudis no trobareu res. Vull dir que, a més a més, la porta està tancada, vull dir que...
Ara us diré una expressió que un dia, al proper any, que quan comencem programa, hauríem de dedicar-nos a recuperar expressions que a vegades no sabem què volen dir i d'allà on venen.
Doncs mira, els
torrons, parlant de torrons, Didac, la meva mare hagués dit han estat com un vidre volador.
Doncs jo aquest dematí... Amiga,
no sé si l'heu sentit.
Però aquest dematí m'ha sortit una expressió i el meu home m'ha dit ja saps què vol dir? Perquè
un dia ho vaig fer, això,
no va
dir
ningú
venen,
aquesta expressió.
Sí, ho vas fer amb algunes d'aquestes expressions.
Podem repetir. Quina has dit, no te'n recordes.
Ara ho pensaré. No sé què he volgut dir i he dit està ben... Ja em sortirà.
El que m'ha passat a mi és el mateix, sembla que el dilluns la lluna ens toca. Amb la meva dona també, me diu ella què vols dir, això dic, ai, no ho sé, però és el que diguem sempre. Diu, ho diguem sempre.
No.
Com el rosari, ha acabat com el rosari de l'Aurora. Diu, i l'Aurora tenia rosari.
No, a mi m'ha sortit una
expressió buscar, això,
que no, ara no me ve i el meu home m'ha dit, fa molt temps que no la sentia, ja saps què vol dir, i ara no me ve, ja us ho dic.
El que sí que és cert és que els torrons eren molt bons.
Sí?
Exquisits.
Tot de xocolata avui, per endolcir la diada.
Jo el que m'ha passat avui, jo el que m'ha passat avui no ha sigut amb una dita, però a la feina a vegades parlem d'aquesta paraula, vols dir que està ben dita, o així en català, jo sempre dic que m'agrada molt aquestes paraules ben catalanes, com a la gatzoneta, escardix, coses d'aquestes, i avui n'ha sortit una que ens hem quedat fotos, com es diu això, perquè feia molt que no la dèiem, que era em fa mal l'ingle.
Ah, bueno.
I dic, com es deu dir?
L'entrecuix.
No, segurament està bé l'entrecuix. Sí. Però l'hem buscat i ara quan us ho digui direu ai sí, però és tan bonica també que dic
veus?
L'engonal.
Ai, l'engonal.
Home, per favor, l'engonal.
No, doncs jo ja sé quin era.
És tan maca.
No sé de què parlàvem i dic aquest s'ha quedat trebat. Abans es deia en relació a dos animals quan els lligaven que no es poguessin escapar, els lligaven a l'enrevés, per exemple el burro amb el cavall, i els hi feien un lligat que si l'un tirava l'altre no podia seguir, i això
en
deien trebat. Però a mi m'ha sortit, no sé referint-me a què, dic aquest està ben trebat.
Voleu parar les maques en català? Jo ara se m'han acudit una que és, potser, no sé si és una onomatopeia, no ho sé, ara m'ho direu. xiu-xiuejar.
Home, xiu-xiuejar és...
El que passa és que la ràdio no ho podem fer perquè se'ns ha d'escoltar clar i clar.
Sí.
5 minuts que passen de les 10, fet aquesta presentació i fet aquesta sorpresa en Jaume Vilata, que espero que li hagi agradat perquè li he posat cançons de Nadal.
Molt. Ara ja comença a tocar. És que me la posaves al novembre.
Finestres, bona nit.
Bona nit.
Programa que ens toca avui, últim d'aquest 2024.
Doncs mira, acabarem amb el 721.
Molt bé.
Eh?
721, sí. Últim programa i ens tornarem a
i
posar
festes.
Les piles passat als Reis.
Hi ha lliga, perquè sí. 7x3, 21.
Vull dir, mira, sí, ja, sí, ja està bé també. Veus?
I d'àpat tindrem el capó avui.
No. Ja us vaig prometre que avui faríem marisc.
Marisc.
Us porto les vieires. Una de les maneres que jo els faig, que n'hi han...
I seria aconsellable ja tenir-los a comprades?
Jo ja els tinc. Els tinc allà ties estivades com un rave.
Sort que ja vinc sopat jo avui.
Ara direm una expressió amb la Fina, que si la diguéssim en castellà, potser ens haurien de mossegar la llengua. Però en català queda molt bé.
Ah,
dius que ja els atens,
eh?
És que ets una guilla, tu.
Bueno, sóc guilla, sóc... Digue-li el que vulguis.
Bueno, però ja s'entén què volem dir, no?
Sí, és molt
de bon rotllo en català,
sí,
eh?
No, i tant.
Ets més guilla que les gallines.
Doncs sí. Doncs ja els tinc allà preparades, a punt, eh?
Molt bé.
Punt de preparar.
Els atraurem el dia abans i després els faré...
Tal com diràs.
Aquesta recepta que us diré avui. Es poden fer de maneres la que vulguis, inclús ben simples només a la planxa, però jo sempre cargolo't una mica la història, no sé per què m'ha buscut complicacions, que
deu venir de la perruqueria, això, que sempre et rissaven el risc.
Doncs jo sempre, veus aquí què ha passat amb el torró? No n'hi havia prou de portar el tal qual, hi havia de fer un petit adorno. Doncs amb tot ho faig.
És que es menja pels ulls,
i
també.
I el meu m'enrenya, em diu que sóc molt complicada.
Si no els haguessin vist, haguessin set igual de bons, eh?
Ah, sí,
perquè el gust era boníssim.
Jaume Vilata,
aquí estem.
Què ens portaràs avui?
Doncs acabarem ja amb la història, però la farem curta avui. L'hem resumida totalment a la part que em quedava. Em quedava una part llarga, però he decidit tallar.
Bueno.
Resumir.
Bueno, no sé si és resumit o tallat. Jo diria que tallat.
Has tallat així, allò que deien abans.
Farem un resum ràpid de lo que em quedava i llançaré un... Per acabar la secció... Doncs...
Una bomba de fum pel 2025.
Podria ser. Mira, ara que ho dius, també
allò
podria ser.
Que cadascú se n'agafi el que vulgui?
No, més que tot... Fer-hi participar tota la
temporada. Ah, bé.
Jaume, ara que ens ja parlava del 2025, aquest any no tindrem... La predicció de Jaume Vilalta i les seves?
No, des de que em vaig equivocar. Es va equivocar, jo no, eh? Es va equivocar el calendari l'any passat, dic, això ja no val la pena.
És prova error, això, eh? Vull dir, jo crec que s'hauria tornar a fer, eh?
No, bueno, prova error, i ha quedat clar que l'error va ser garrafal.
Aviam, allò del calendari aquell que va ser...
I menys mal, perquè si haguessin endevinat, sí, ja començaria
a
tenir el cul estret.
Ja em farà un pauet, el de Mieres, i ja us el diré.
Sí.
És l'1, no?
No, és de Mieres, amb Pauet.
Però que també es va equivocar.
Però en Pauet és el mecànic de la meva filla i és el que fa la seva.
Mare, aviam què diu.
De la meva filla no, del cotxe de la meva filla. Expliquem-ho bé, eh?
Sí, perquè esclar, és això que... es pot entendre sí. Avui dia la gent entén
sí.
coses que no toquen
sí.
Josep Arribau, a la seva secció no crec que anem en cotxe perquè no sé on te'n remuntarem.
Només acabarem una cosa o sigui, vaig dir que portaria el nom d'aquell que era d'aquí Vilablareig que m'havia deixat a casa i ja l'he trobat.
Sabrem el nom avui, eh?
Sabrem el nom. I llavors, per acabar, una mica, he trobat una publicació d'un que és Les vivències d'un jove a la Unió Soviètica, dels grups d'aquells de nois
que
van anar
que
a petar a la Unió
de vacances
a la Unió Soviètica el 1937. Es diu Manuel Arce, no sé qui és, no hi he arribat fins allà, però he llegit un parell o tres de coses i dic, calla, que ara que si ens queixem de que els nens tenen algun problema i si avui fa fred no el portem al col·legi i si demà no d'això, aquest ens explicarà què és el que els van portar a col·legi a la Unió Soviètica.
Deies que es deia Manel Arce, sí. I es va, al cap d'uns anys, i es va començar a dir Manuel Archik.
No, aquest va tornar. Ah, va o sigui, tornar. Ell va tornar.
Si li fèiem el nom
a part d'això, a part d'això hi ha una tesis doctoral d'una noia que es diu Susana Castillo, que només són 400 i pico de pàgines, que explica exactament el per què, com, de quina manera, com es va gestar tot el procés d'expedició de gent a fora. Els de la Unió Soviètica ho van passar malament. Els que van anar a Bèlgica tampoc és que ho vagin passar gaire bé, per dir-ho d'alguna manera. Perquè sí, al primer moment van estar a la mar de bé, però després van quedar despenjolats allà i, a més, van passar tota la Segona Guerra Mundial, la van passar a Bèlgica. O sigui que els que van anar fora van sortir com allò que es diu, van sortir
del foc per caure dels braços.
Sí. Vull dir, no això. Possiblement els de Mèxic van ser els que, a part d'haver anat a petar l'altre cantó del món, possiblement van ser els que van tindre menys problemes en aquest sentit. No van, els de la Unió Soviètica ja veureu que van passar gana, fred i algunes altres coses.
Molt
ho explica
bé.
Ell
ho parlarem d'aquí
una estona. Ai, em pensava que estàvem a la secció ja.
No, encara no.
Josep li fot el dret, eh? No.
3:15. Jo voldria que tot l'any fos com Nadal.
Ens ha quedat en Gerard, eh?
Sí, és veritat, m'ha quedat que en Gerard, ja pots marxar. Sí. És que en Gerard m'ha dit, avui no porto res, se m'ha enfadat.
I de veritat que se'n va, eh?
Això sol passar, eh?
Heu sentit la porta, no?
Va, crideu-lo, sisplau.
Home, és veritat, en els àpats de Nadal sempre hi ha discussions i algú que marxa, eh?
No, i tant.
Jo no m'hi he trobat.
No, no us hi he trobat?
No, a casa no.
No? La Fina sí, jo també.
Sí.
Jo no.
Jo també.
Us explicaré una anècdota, si tinc temps.
Vale. Sí, home, la tertúlia que la farem ara.
Vale. Si no passa alguna cosa al sopar de Nadal... És que no ha anat bé. Normalment passa alguna cosa. Vull dir, jo si no ha passat alguna cosa...
Ara m'has mort, també.
Jo... Sí, sí. Bueno, ja veureu la meva, que és curiosa.
Jo, si cas, ja us ho diré l'any que ve, perquè el dia...
Fins ara no?
No. Fins ara, tots els dinars que he anat d'empresa, de l'empresa que hem anat a...
Ah, però estàvem parlant de
familiars. Familiars, eh?
Sí.
No, parlem de familiars.
No, familiars no, perquè, bueno, hi ha un decàleg, allò, això no se'n parla, això no es diu...
Sí,
no.
A casa també, però hi ha un moment que sempre s'acaba parlant.
En parlarem després de sortint de la cuina.
Sí, perquè allò de la cuina és molt curtet. Bueno, i us explicaré el per què i amb què m'ha repercutit per bé.
No fos cas que em digueu alguna cosa a mi, perquè encara no he parlat jo.
Vale.
Oi.
Semblava
tornat,
broma,
Gerard.
Però era real, eh?
Gerard, has tornat.
Fort, clar, és que dic aquí què passa.
A veure, un moment. Sóc jo? O aquí... No hi ha Gerard.
No, clar, avui no he portat res preparat, però...
Ha marxat en Gerard, però l'hem fet entrar amb intel·ligència artificial.
Avui, Gerard, ja ho he dut jo preparat.
Segon holograma.
No havies de portar.
Només vull dir que ja he sopat.
I has fet postres.
Que quedi dit. I que volia dir abans que en Josep parlava de Rússia, que tinc un amic que ha tornat aquesta setmana de Lapònia, ha anat a veure allà
el Pare Noel
i tal,
sí.
I diu, què, tot bé? Diu, sí, bueno, menys 25 graus, tot
sí.
En ordre.
Sí, el nas congelat, el bigot.
Avui ens hem aixecat a dos i ja fotia un frec capela.
T'ha dit si hi havia neu?
Sí, poca neu, però n'hi havia. Que va marxar ben desesperat, que no n'hi havia, i n'hi va haver una mica, no... Tota la que
però se li deva congelat hasta el bigoti.
No sé, van llogar un cotxe, el cotxe portava aquelles rodes amb claus, tots ben abrigats.
Bueno, mira, ja saben
on
van,
no? Tot bé, màximes de menys 4, bueno,
ja saps on van.
Normal,
sí, no,
ja. El Pol Nord, aurores boreals a tope.
Oh, preciós.
Bueno, perdoneu per molestar, podeu continuar.
No,
és que estem entusiasmats perquè ens ha dit que no portava res, podrem fer una mica de tertúlia, no?
Sí, perquè, mira, us vull explicar aquesta història.
Va, doncs després de la cuina, comença amb les d'això.
Vinga, va, cuina.
Vinga.
Hi ha tantes noms i tot.
de nit, el magazín de Ràdio Vilablareig.
Bé, doncs mireu, jo quan sempre estic a la guai de les vieires, perquè pugen i baixen de preu, que és un gust.
Seria
un seguiment,
És com
hi ha moments,
La divisa de la vieira,
sí,
no?
Sí.
És el bitcoin del peix,
hi ha moments que dius, ostres, avui aquest preu, em vaig a comprar dos o tres, perquè venen amb safates de sis, normalment.
I espera els preus que vindran ara per Nadal i també amb la crisi,
estàs parlant
amb
de
la crisi dels pescadors.
Amb fresques, amb closca,
Amb clova i congelades.
Ah, congelades. Sí.
I això, aquest preu que dius tu,
ja
quan va ser? Quan va ser? Quan va ser això?
Fa un mes.
Fa un mes.
Sí.
Va, vull per, no, per saber-ho, perquè al novembre hem de començar a pensar.
Hasta una mica abans, i a vegades a l'estiu, perquè
també
em faig
si
en trobo... Sí. Perquè, és clar, no són d'aquí, són de fora, perquè les d'aquí, si vas a la peixateria, ja n'hi ha amb alguna peixateria. Però cada una et costa com 10 euros o 12 per cada una, i una sola no te toca ni una dent.
No,
bé, no, ni deuen haver de diferents tamanys, no?
Sí, són aquestes de congelades, són
mitjanes.
Estan molt bones. I si a sobre els hi fas un petit
arranjament,
com faig jo, bueno, ja no en parlem.
Molt bé, per l'arranjament, perquè si sí, arreglo era entre comets.
No. Doncs bé,
a
jo ja els vaig comprar i sempre procuro tenir alguna safata al congelador, Perquè allò un moment donat, pam... Bé, doncs jo les trec el dia abans de voler-les fer servir perquè es vagin descongelant parelles, Allò de descongelar de pressa a mi no m'agrada. I quan les tingueu a punt de quasi l'hora de dinar, perquè això es fa al moment i ja t'ho menges, jo el que faig és esbandir-los una miqueta sota l'aixeta perquè no tinguin ni inclús cap trosset de clova de quan les obren perquè tenen mitja clova, Bé, una miqueta esbandides i les poso a dintre una escorredora boca avall, que si ha quedat una miqueta d'aigua s'escorri bé. I quan estan ben escorregudes, les trec amb molt de compte de la seva clova i les passo per la planxa calenta, amb un pols de sal i pebre. Allò,
Volta i volta.
Donar-los aquell gust, perquè si no tindrien gust de cru. Així, si les feu una mica més, ja us les podeu menjar, Quatre gotes d'oli en cru i cap a la taula. Però jo els hi faig allò que us dic, els hi risso el ris. Les torno, quan les trec de la planxa, les torno a posar cadascuna a la seva clova. I les guardo allà amb una plata que pugui anar al forn. I faig el següent. Tallo ceba molt fina, i la vaig caramelitzant amb una paella, amb una miqueta d'oli, i quan té aquell color daurat tan maco, sabeu que sempre quan obres una ampolla de cava et queda allò, aquella miqueta que dius, no llenceu,
cap aquí.
No llenceu, guardeu-lo. I tiro aquell rajolí, un rajolí de cava, allà a la ceba. I allò fa... Ho deixes que evapori una miqueta i després hi poso una miqueta de crema de llet de la que és de cuinar, no de la de muntar per nata, I queda una cosa melosa, ho remenes una miqueta, allà a la mateixa paella, i queda una cosa super cremosa.
Com una beixamel, diguéssim, semblant,
Sí. Llavors amb això, amb una cullera, ho poses, que es diu napà, a sobre de cada vieira, agafes una petita miqueta de pa ratllat, li espolses per sobre i ho poses al forn. I escolta'm, allò quedarà una mica torradet.
El forn amb el gratinador de sobre?
Jo això ho he vist, no sé on,
Ho tinc dalt i baix. Perquè també
el forn a quina temperatura, però?
A 180.
180.
Jo ja el tinc calent. I el dia de Nadal el tinc calent, em penso, de les 6 del
matí. La Fina ja l'ha engegat ara. Ja l'ha engegat ara. Això el novembre ja s'engega.
La Fina apaga la calefacció, posa els forns i ja està.
Jo a la cuina vaig amb màniga curta. Bé, doncs
bueno, clar,
ara me l'he imaginat,
llavors, tret i menjat,
la poses al forn perquè la clova també s'ha d'escalfar.
Perquè si no,
clar.
A més a més manté la calor per aquells minuts
I quan veus que de sobre queda, inclús si veus que no queda gens torrat, canvies i poses un moment al grill, però tampoc cal allò sobtar-ho, i ho portes a la taula i quan jo me vaig a sentar ja no n'hi ha. Sempre he de dir guardeu-me
ara aquí,
l'un o
si tinguéssim, dos. Si tinguéssim un personatge aquí que sí. ens fes les sons i ens busqués sí, músiques
sí,
i tal,
sí.
t'acabo d'imaginar a fora, nevant, la Fina a dins amb màniga curta
sí, jo sempre...
i d'en tant en tant sortint del cap a la finestra com aquelles tiroleses
sí,
fent...
Sí. Oh, oh, oh.
Sí, i ara
l'ho? A vegades he de sortir ara. De calor que tinc, perquè és clar, el forn el dia de Nadal va d'una cosa a l'altra, d'una cosa a l'altra, després l'apago del tot, me sento a taula i ho tinc allà que es guardi calent.
Mm-hmm.
Però és clar, tot ha de passar pel forn.
Quan seríeu a casa vostra?
Aquest any 8.
Què sento?
Doncs no focs sé. Artificials. Diu algú que vol sons.
Ens ha sentit.
Mireu, encara que us costi una miqueta més cares, proveu de fer un dia vieires.
Ei, això és el que provocaria a les papiles gustatives, aquestes vieires de la Fina, això que sentim.
Ara em dirà que està provant la caixa de sons.
Quina li sona més bé? Doncs sí, doncs això és exquisit.
Exquisit, però la bossa
mira,
ha de sonar.
Mira què fa el forn.
El forn, el rellotge.
Molt bé.
No,
el temporitzador. Per als que no som precabuts,
sí.
has de tenir una bossa que soni.
Perquè,
clar, deuen anar
a
l'alça.
Si no compres les fresques, ara potser les trobaràs 6 vieires congelades.
Ai, s'ha trencat el plat.
Potser 8 euros i pico a la mitja dotzena.
Però és que no, jo no volia tanta...
Però, esclar, si tu les compres en un altre moment, et poden sortir per 4
sí,
o 5.
No, més bé, sí, euros.
Molt diferents.
Molt bé, divertida la cuina avui.
Jo si me'n recordés un cop que tinc un no diré un amic, un parent que va dir, conec un pescador de Sant Antoni de Calonge
sí.
i volia fer un sopar molt maco amb la seva parella
sí.
va dir, he trucat amb en Zidro
sí,
no sé
sí.
com es diu l'he encarregat, que li va encarregar?
Navalles?
No, un peix.
Ah.
Un peix gros, m'ho invento, un mero, no sé, porta'm un per cap d'any que vull quedar bé. Per cap
d'any. Un turbó. Que és el rodaballo,
no? Un dia us l'explicaré al forn.
Era un turbó, i vaig dir, carai, molt bé.
Boníssim.
Bueno, no sé si va pagar... Bueno, és igual. 100 i pico d'euros, 150.
Havia de pesar molt.
Una borrada, eh? O sigui, era pescat d'aquell dia.
Sí.
I vaig dir, hòstia, saps que m'han cascat? Bueno, cascat tampoc és la paraula, que m'han cobrat perquè podeu val, eh?
Sí, esclar.
Doncs clar, és pescat de pescador d'aquell dia de 31 de desembre que van a Sant Antoni.
No és de piscifactoria.
No.
Hòstia, ara, boníssim. Es diu salvatge. Aquest és el turbó salvatge. Ui,
turbó era.
Te n'explicaré de turbó i de fets al forn.
Bé, hem de sortir de la cuina, Didac, però posa la sintonia d'en Gerard, no? Perquè...
Esperem
l'anècdota.
Si no us molesta.
Ens agrada, però això la volem sentir.
Us vull explicar...
Jo t'introduiré l'anècdota.
L'anècdota de tenir la discussió a taula el dia de Nadal familiar, a la llarga a mi m'ha repercutit.
Spoiler, no, però hem de posar la sintonia Fina. Un moment.
Ara t'introduiré.
Vinga.
Bueno.
Gerard,
sóc jo.
No, un moment.
Ets tu.
Sóc jo. Com? Ens morim de ganes d'escoltar aquesta anècdota.
És que no sense la cosa,
sucosa que explica la Fina, que les coses de família sempre,
interessen. És que acaba fantàstica.
Acaba bé.
Comença pel començament.
Començo pel començament.
Quan va passar això?
Situa'ns
amb el temps.
Doncs, poder fa uns 20 anys.
Ui.
Val, 2004.
La meva filla gran era joveneta. A casa meva venia tothom el dia de Nadal, els meus pares, els meus sogres, la meva germana que s'havia separat amb els seus fills. I què passa? En aquella taula sempre s'acabava parlant o de l'altra persona que s'havia separat o...
Parlant vols dir criticant directament.
O sigui, parlant dels que no hi eren.
Dels que
sí.
no hi eren.
Home!
O els fills...
És molt de família, això. No critiqueu, que és molt de família.
M'aixecant
no
la mare, saps? I bé, aquestes coses. Fins que va arribar un punt que la meva filla gran, que llavors devia, no sé, devia tenir 18 o 20 anys, es va aixecar de la taula i va dir a la seva tia, o marxes tu o marxo jo, però el dinar de Nadal a mi ningú me l'amarga.
Sí.
I es va aixecar i es va anar a tancar l'habitació. I no va baixar més a dinar, no hi va haver manera que baixés. Esclar, els altres van quedar, uf, saps? Una mica allò, és que esclar, no ets a casa teva.
Corpresos.
Això ha viscut en directe de...
No t'has de barallar.
Sí, no.
Però bé... Ara ve l'anècdota.
Ah, això no és l'antecedent.
Això
m'ha servit a mi, perquè resulta... Ara us ho explicaré...
Per dir a la teva germana que no torni...
No.
Que no sabia com dir-li.
Resulta que fa 2 anys, la meva neta, que ha fet aquesta carrera d'audiovisuals sí. i fa curtmetratges, va escriure un guió d'un curtmetratge i em va dir, necessitem una parella d'avis. Us voleu presentar un càsting? I jo vaig dir, sí, i tant. Ens van presentar un càsting amb el meu home. Ens van tenir més d'una hora fent preguntes. I què me van preguntar? Me van dir, el tema va d'una discussió a la taula de família.
Ui, la fina, li va sortir una campanella, una campanola.
T'hi has trobat mai? I jo dic, jo sí. A casa meva n'hi va haver una de molt grossa de discussió de família. Bueno, van continuar les preguntes. Resulta que aquest càsting es va anar a fer a Barcelona, en molts puestos. I tots els avis que entrevistaven, tots deien, no, jo no m'hi he trobat mai, a casa no ha passat. Què va passar? Van trucar a la Fina i li van dir, teniu el paper vosaltres.
Mira.
Llavors nosaltres...
Gràcies a que fa 20 anys havíeu tingut una
discussió. Jo ho vaig dir amb tota la sinceritat, que aquest, això jo ho havia viscut. Què passa? Si busqueu una pel·lícula, un curtmetratge que es diu L'Àpat, veureu la Fina i en Josep fent el paper d'avis amb una discussió entre els fills a la taula perquè no tenien temps ni de portar la mare al metge.
Vale, llavors el que marxava era la Fina o...
Allà va marxar la filla també.
La filla.
I allà es van haver de discutir i van quedar els dos avis.
Però va quedar realista allò?
Va quedar molt realista. Sí? Mira que hem tingut reconeixements a Itàlia, a Anglaterra, a per tot arreu d'aquest curtmetratge que ha sigut. No ens han donat cap premi.
Vaja, així vol dir que semblava però com veieu? Si s'hagués colat una càmera a dins de
veieu
la família.
De què, no? Veieu de què em va servir el cap dels
sí,
anys?
Sí, molt bé.
Està entrenada.
Jo vaig contestar a les preguntes d'aquelles noies. Em van dir, vostè s'hi ha trobat mai amb això? Dic, jo sí.
I ara tornant al que ha portat aquest Parlament, no?
Sí.
Que era en Didac, no? Que ens deia, o qui ha set, que deia...
Sí, però ja no ho explicaré.
Si amb un àpat de Nadal no marxa ningú és que no és normal.
Correcte.
Algú ha dit això.
Clar,
sí,
clar.
Això ho he dit jo.
Clar.
Llavors, jo diria que si fem una ronda aquí a la taula... Jo, per exemple, no m'ha passat mai.
Veus?
Jo tampoc.
Doncs això va passar en aquest càsting.
No,
ningú va dir que li hagués passat.
Que marxés ningú de taula, no el de cap d'any, sinó en un dia normal.
No, i no arribar a marxar, fins i tot a tenir una mica de mal humor.
Això sí.
I en aquesta pel·lícula que hem fet nosaltres, primer marxa la filla, que és la que porta el cotarro, després marxa la seva amiga, després el germà diu, potser que hi anés a veure què passa, i després marxa el net, se l'emporten, perquè esclar, tanta discussió...
No, això ja és portada d'extrema.
Quedant sols.
Sols a la taula, i la meva filla, que era la directora de la pel·lícula, ens va dir... I fins que surtin tots els crèdits, vosaltres allà, i van sortir...
Amb cara de pasmats.
De...
O sigui, aviam, per resumir, aquí es va fer un càsting.
Sí.
Que van fer càsting a Barcelona, o càsting a Madrid, càsting a Itàlia, càsting a Amèrica del Sud.
No, Madrid no.
I guanya la Fina, que casualment, digue-li casualitat,
bueno,
digue-li que la
molt.
Seva filla era la directora.
No, però ella no hi era el càsting.
Una petita casualitat.
No ha explicat això. No, clar, no hi era.
No hi era.
Ja, no hi era, però...
Aquelles noies no sabien qui érem nosaltres, eh? Nosaltres vam presentar
que era legal.
Un càstig allà al Trufó.
Però hi ha una cosa. Vas obligar...
De fet, devíeu ser els únics
que havíeu dit això. Vas obligar...
De l'anècdota.
Fina, i tu no ho saps, però ara jo t'ho diré. Presumptament. Vas obligar a posar una línia més en els títols de crèdit que deia... Basada en fets reals.
No es va posar. No es va posar això.
Vol dir que anant bé devia ser l'única, anant bé, que devia dir sí, i em va passar, i això.
Allà ens van citar.
Si busques una parella, perquè té el guió...
Perquè el tema va d'això.
Diu que és una bronca, no hi portis uns que diguin que no els hi ha passat perquè fotran una cara...
No portis uns amateurs.
Bueno, escolteu, quieto parau, perquè ara el que volem saber és l'explicació d'en Didac.
No, jo no l'explicaré.
Amb l'anècdota no.
No,
fes una alegoria, o sigui, em disfresso com vulguis, però el que ens ha portat a parlar d'això...
Jo dic que si algun sopar de Nadal o dinar de Nadal no hi ha discussions i algú s'emprenya i marxa, per mi no és un dinar o sopar de Nadal.
El qual vol dir que et passa sempre cada any.
No sempre, però és bastant habitual.
Doncs els anys que no et passa és que no és habitual. No és un sopar de Nadal i tu passes malament.
Sí. No, passes més malament quan algú marxa.
M'ho passa més bé quan algú marxa. No m'hi he trobat mai i també he de dir que no tenim tampoc cap tema tabú, que això no es toca, que això no es parla.
Bàsicament el tema tabú és política.
Això ho tenim vetat nosaltres, home.
Però ja t'he dit, la política, encara que ho vetis, acaba sortint.
Sí, però no, a casa meva anava de coses de família. I en aquest càsting jo, com que ja em coneixeu, xerro molt, per això faig ràdio, després d'una hora de preguntes, el meu home no em contestava gaires, algun cop se dirigien a ell, però allà jo parlava i parlava, anava donant voltes en aquella taula, i elles anaven preguntant. Eren tres noies, i a més em filmaven a veure si la càmera em volia.
Sobre prova de prova de càmeres.
De tot, sí, sí, allà el trofó.
I bueno, esclar, la buscarem, tu, que no sé on la trobarem, però bueno, hem de buscar aquest...
Bueno, busqueu aquest curtmetratge a l'Àpat.
Ja, ja, però a vegades no estan publicats.
Parleu, us aniré buscant, a veure.
Sí, a veure si us el deixa mirar, perquè a lo millor sense un còdic, no sé si...
Però bueno, però sabem la plataforma on surt o...
Sí, a Vimeo.
A Vimeo, Vimeo. Vale. Vimeo. Val, val,
doncs val. Mira, jo vaig anar explicant, i jo crec, a mi ningú m'ho ha dit, però jo sempre he tingut aquest pressentiment que gràcies a que jo vaig contestar això, i després, perquè quan entràvem al trofó, tothom ens deia, sou els avis de la pel·lícula, ens va conèixer tothom.
Sí, home, clar. Sí,
jo no havia fet mai cinema. I a més, no vaig haver de repetir cap escena. Éreu
les estrelles convidades allà i us havien de conèixer.
Ho vam anar a filmar quasi a Barcelona, allà en una casa enmig d'un...
Bueno, allà on teníem el permís per fer-ho.
Sí, sí, sí.
En tot cas, ara tenim aquí servit amb safata... El tema de la tertúlia, que és com us penseu vosaltres o cregueu vosaltres que aquestes èpoques de Nadal hi ha més felicitat o més infelicitat?
Més infelicitat.
Això és la teva opinió, Fina. Sí. Josep.
Sí. I és bastant, estic bastant d'acord amb ella, perquè primera hi ha molta gent, però més de la que ens pensem, que sortir de la seva rutina normal d'anar a treballar, anar a comprar, anar a fer, anar d'això...
És que vulguis o no, acaba agobiant,
Jo, mira,
a mi m'agobia molt.
Jo ara avui li deia al meu home, allò no sé per on petar,
El 25 has d'anar al lloc, però després has de venir aquí a cantar la quina. Després has de tornar perquè has de fer el sopar. Sí, el 26 igual. És que, al
però
final...
si a sobre haguessis de cuinar, com estic fent jo...
En Gerard, està desconnectat?
En Gerard està buscant el Vimeo.
Perquè no entès la pregunta.
Ara no entès la pregunta, no. Estava mirant l'àpat aquest que no l'he sabut trobar. No?
Gerard, tu creus que Nadal és una època de més felicitat o infelicitat?
En general.
A la societat.
Jo també no seré imparcial perquè a mi ni em ve ni em va el Nadal, tampoc m'acaba d'agradar. Però jo crec, que és una impressió que rebo, que la gent que troba a faltar gent, per Nadal la troba més a faltar.
Sí, tant.
O sigui, tu pots trobar a faltar un ésser estimat teu, a l'estiu, ai, el trobo a faltar, mira.
Perquè
que per Nadal i Cap d'Any...
Clar, a la meva taula falten tots els avis.
Per això, però t'hi falta tot l'any.
Tots els avis.
Però per Nadal t'hi fixes més.
I crec que es troba més a faltar. Tirarem demà del cuinat d'avui de la Fina i farem una analogia sobre això que passa del Nadal i arribarem a la conclusió de que...
Vols una cançó de Nadal? De
no, cal, de moment no, perquè
ja entrem en matèria,
em difuminaria aquesta teoria.
Ho dic per ambientar-nos.
Bueno, no cal ambientar
avui,
això no cal ambientar-ho perquè és molt cru,
és molt cru,
no, el que
bueno, a veure què ens
diré. Una tranquil·leta, te'n poso una tranquil·leta.
No, que vol dir una cosa.
Però tant de fons que és com si estigués a Sant Roc.
Se sentirà d'aigua i bé només se sentirà fins a aigua.
Bé, doncs jo tinc la teoria de que, fent l'analogia amb les vieires, que tu dius, mira, les vieires ja són bones, però si els hi posem una volta, i ara entenc tot aquest marc tan endolcorat que ens posen al Nadal, que ja comencem amb llums i amb músiques, que no hi ha manera de...
Que si no hi hagués aquest ambient, tampoc seria així el Nadal.
L'emmarquen
no?
per amagar aquesta crua realitat, que és...
Que molta gent,
que molta gent es sent sola,
no
desemparada.
Pot, no ho pot celebrar.
I està voltada allà, aquell àpat de Nadal que deia, que està allà, celebrant aquell àpat, immers en aquell, àpat, amb aquell grup de gent.
Però sentint-se sol.
I sentint-se sol.
Sí, però tingues en compte una cosa, que, a veure, un que se sent sol i ja se sent sol anant, durant el dia normal, anant i venint, funcionant dintre el poble.
Sí, Josep,
Girona,
sí, Josep.
Si ja se sent sol així, aquests dies se sent més
sol.
Vull dir que
per suposat, perquè tu pots sentir sol, i estar una mica així a les fosques. Sí. Però quan t'enfoquen,
però sabeu, hi ha una cosa que a vegades et treu aquesta cosa, aquesta soledat? Els nets. quan et venen i et diuen, bueno, iaia, això, allò, iaia, això que has fet, iaia, que t'ha quedat tan bo, iaia aquí, iaia allà.
Això t'arregla... Hi ha gent que està tan sola que no té ni això a sobre.
Ja, esclar, hi ha gent que no ho té, també jo ja ho penso, no?
Ara hauríem de trobar d'idea per acabar aquest... Perquè ja se'ns ha acabat la sorra i hem de passar
a
la història.
Irem a la platja a buscar-ne més.
Hauríem de trobar una cançó, ja que t'has entestat en posar-ne.
Escolta,
doncs una que siguis una mica alegre.
Ara sí.
Però de Nadal. Però de Nadal, també.
Sí, home, ja aquí som.
Ara que dius...
Ja te la busco.
Va, vinga. De la sorra...
Sí.
Jo quan vaig arribar aquí, nosaltres a la noia en dèiem Arena.
Arena.
I tothom em deia, això està mal dit. Estarà mal dit pels de Girona, però
sí,
nosaltres això és Arena.
Arena.
Clar, sí. A més a més es diu molt amb... Vinga, sortim a l'Arena. És que
sí,
sortir a la plaça de
Sant. Sí. O Tarragona també en diuen allà.
Peuades de Montserena. Peuades de Montserena.
La cançó, necessitem la cançó.
A les illes diuen Arena.
Per tallar l'assumpte aquest,
sí, va,
no?
Vinga, tallem.
Iam.
L'ha trobat o no?
No ho sé, l'està
buscant.
Ah, l'està buscant.
És que, esclar, no sé de...
Fica perestroika de sau per anar a Rússia, que ara ens anem a Rússia.
No, però en Jaume m'ha dit que volia...
Una cosa que ens animés una mica.
Una mica alegre.
Ens fes pujar els ànims.
El 25 de desembre ja està.
Entre el sol, entre que hi ha navis que no són...
Sí,
doncs va.
Posa el rabadà, jo que sí.
Bona nit. Tal com us vaig dir, ja he trobat el nom d'aquell aquell personatge.
Ara,
que
sabrem, havia sigut...
A veure si algú el coneix. Sigut...
Jaume Vilalta Codony.
Sí.
Ai!
No.
S'ha hagut de mirar els papers, eh?
S'ha
hagut de mirar els papers, eh? Diu, ostres, potser...
Què diu ara? Que...
No surt, això, ara.
Ja per un moment que ha adoptat...
El boletín oficial de l'Estado,
sí,
del 9 de l'1, del 1942 a la pàgina...
jo encara feia beceroles que
a la pàgina 192 surt un tal Enrique Carrera Subirana.
Home, això ja em sona, eh?
Membre,
ah, sí?
del Comitè Revolucionario Local,
ah,
que era, però no d'aquí Vilablareig, era de Fornells.
De Fornells.
I la condemna, a part de que l'havien tingut tancadet així amb un pàrquing d'aquests que tenien ells.
Allò perquè no es constipés,
sí,
no?
Sí, ho tenien allà per sí. La sentència va ser pèrdua de béns. Aquesta és el que hi ha,
sí,
al boletín oficial de l'Estat.
Sí.
He intentat a veure si hi ha més gent de Vilablareig, però no he trobat... He de parlar amb una persona que perquè, esclar, ho vaig entrar als arxius de l'Estat, mm-hmm, de coses que... tenen contactes.
Algun dia sobre... te detindran.
Anava a dir, sí, és una mica Codi de Vinci.
Codi
de Vinci que va al Vaticà, allà als arxius vaticans.
Un moment. No sé si ho has arribat a trobar, però podem fer un parèntesi ara aquí, perquè durant tot el segle passat, el segle XX,
sí,
Vilablareig,
sí,
va quedar en desús. O sigui, la paraula Vilablareig quasi no existia.
Era el Parelló.
O era
el d'això.
Bueno, sí, no sé quins altres coses, noms, sí, però es va recuperar, sí, cap als anys 70. A partir del 75, els primers ajuntaments democràtics,
però
es va intentar recuperar aquesta paraula, sí, pel municipi.
Però, per exemple...
Que suposo que sempre havia sent Vilablareig.
Amb els fogatges de 1.400 i pico, 1.500 i pico,
sortia ja.
Surt.
Ah, sí? No diu Parelló.
Doncs
no
va durar una època que devia ser l'època del règim.
La qüestió, el problema que hi tinc...
Clar, perquè era molt complicat de dir.
Sí, Vilablareig.
els llistats i fons que hi han dedicats a la Guerra Civil i a les diferents administracions és tan llarg que ho vaig veure per d'això i vaig anar passant pàgines i pàgines i pàgines i vaig dir, no sé per on entrar. He de buscar un que ja hi estigui avasat, sí, que hagi treballat això, que digui, vés allà i sí, ho trobaràs. Sí. Bueno, això és l'anècdota.
Bueno, el allò coneixeu, que dèiem, aquest nom?
Allò que dèiem de la...
El coneixeu, aquest nom que
Em sona...
Carreres, coneixem gent, carreres.
Aquí
hi ha carreres.
Sí.
I Sobiranes.
Sí. No, ha dit Sobirana.
Sobirana.
Hi ha Sobiranes.
Sobirana també.
Sí. Mm. Ah, Sobirana, sí.
També em sona. No, Sobiranes, que també, però sí. No, no Sobirana. Sobirana.
Bueno, singular. Per exemple, l'alcalde, David Mascor i Sobiranes.
Pot ser Sobiranes. Sí, però Sobiranes.
O Sobiranes. També podria ser Sobiranes, perquè
no és d'aquelles coses que tu dius registre, Sobirana i vas al registre i aquell dia el registrador diu Sobiranes i que no, Sobiranes. I canvia el nom.
Sí, sí.
Mosquerola de la manera que vulguis, o sigui que això no hi ha pas problema. Bueno, és igual. Allò que dèiem dels que havien anat a petar a Rússia, diu, el 1937, diu, jo i el meu germà, és en castellà, o sigui que hauré d'anar fent la traducció.
Però pots llegir-ho en castellà perquè encara ens posarem més.
Diu, mi hermano mayor César, de 12 anys, i jo, de 8. O sigui, explica que els van ficar en un barco, que se'n van anar i van acabar a Leningrado.
Mm.
Diu, per arribar a Leningrado ja hi va començar a haver-hi lío, però bueno, vam arribar-hi. Llavors, els van ficar en una casa a prop de Leningrado, però automàticament, a finals del 39, això era el 37, principis del 39 comença la guerra russo-finlandesa i és clar, ells estaven tocant la frontera finlandesa, per dir-ho d'alguna manera, i llavors els treuen d'allà i els envien a Saratov. O sigui, després ja com que resulta de que també allò es havia començat a complicar quan va acabar la guerra finlandesa, ja havien els alemans que havien començat a entrar a Rússia.
Jo trobo que era un clima molt similar al d'Espanya.
Sí, sobretot. Espera't un moment. Els envien a Saratov.
Això era més a Rússia?
Sí. És en algun posto...
Pel nom.
Allà al costat del Volga, més o menys tocant cap als Urals, que era un tros que havia estat, en un cert moment, havia estat habitada per alemans que es van assentar allà al segle XVIII durant el reinat de Catalina II. Com que Stalin, quan van començar a entrar els alemans, es va temre que els que hi havia descendència alemana allà podien haver muntat algun civil, els van agafar i en 48 hores els van ficar a l'altre cantó dels Urals, ficats ja al mig de Sibèria, però els van agafar tots així.
Allà que feia calor,
48 hores, tren, sí. Sense d'això.
Això suposadament són aquelles vacances, estades vacacionals que dèiem, de famílies una mica, aquella llista que vam buscar, que diríeu només un de Lleida...
I si no anaven abrigats,
diu,
pobrets.
Aquesta circumstància, però bueno, esclar, entre aquí ja estem, això havien arribat allà al 37, van estar un temps que van estar bastant bé, després va començar el merder allà d'això finlandès, els van treure, els van portar a un altre lloc.
I també va començar el merder.
Van entrar els alemans i els trasladen fins a Saratov. Bueno, el problema és de que quan van arribar allà, es van trobar al poble, pues que no hi havia ningú.
Ah?
Bueno,
com un poble fantasma?
No, però a veure, amb el plat a la taula, les gallines al carrer,
com si haguessin marxat corrents o desaparegut.
No, els van marxar corrents, els van agafar, com que tots eren descendència alemana, els van agafar, els van fotre en un tren i cap a l'altre cantó dels Urals.
Molt bé.
Diu, bueno, fins aquí la cosa anava bastant bé, diu, cony, almenys no hi havia problemes de menjar, perquè ja venien d'un lloc que havien començat a tindre problemes d'alimentació. Bueno, diu, jo vaig tindre la sort de trobar un catxarro on cuinar els elements, aliments,
sí.
I ordenyar les vaques, les vaques. Un dia, quan passava al lado d'una casa del nou president del Kolhoz, o sigui, que llavors ja hi havia arribat gent russa a ocupar i continuar fent funcionar allò, Me fijé en un hermoso orinal de metal esmaltado, vaya, al que después de haberlo lavado, ni corto ni perezoso, me apropio del de show, porque, claro, no tenían...
Per cuina, el va fer
no tenían per cuina.
Bueno, de cassola, va fer servir si de cassola. Ceràmic i tal, mira.
A la zona on estàvem, es disqui, diu... Era un lloc que s'estava bé. A l'estiu podies arribar a més de 40 graus i a l'hivern podies arribar a menys 42 sota zero.
Està bé.
Amb la qual, diu,
o sigui, els 40
estava,
eren...
Estava bé. Bé, llavors...
Així es feia els cuinats aquí?
Sí. Cuinaven aquí això,
diu, les vieires.
És com, saps com cuines amb fang, que té un gust especial aquí també? Aquí
bueno, si l'has ben estanyat, no. Saps què vol dir estanyar? Després en parlem.
Després en parlem, sí.
Sí, tenim temps.
Diu, dintre d'aquest d'això, dintre, quan estàvem allà, diu... Va vindre un mestre nostre, que era l'alcalde, l'exalcalde de Castellón de la Plana, que va anar amb, que havia sortit a Rússia en aquells moments, quan van marxar els nanos, no? Va ser una persona important... Aquest senyor tenia uns 40 anys quan va arribar allà, es va casar amb una dona de nacionalitat iugoslava que enraonava perfectament espanyol i rus, cosa que li va facilitar les coses, evidentment.
Home,
o sigui, la de...
Josep, continuarem la setmana que ve, continuarà.
Bé, l'any que ve no.
Perdó.
L'any que ve.
Estic tan acostumat, sí, fent vacances, tornem al 2025 passat
Reis. Va tindre un criu, la mare estava seca perquè no menjaven ni uns ni els altres i no tenia llet, i llavors l'única cosa que aquest el que va fer és agafar-se una vaca.
Clar, perquè si
i per donar-li diu, com que no la podien tindre fora, la tenien dintre l'habitació.
Està bé.
Bueno, si donava escalfor.
Escalfor?
Sí,
sí, esclar.
A part d'això.
I
així es continua. O sigui,
últims 10 minuts de programa, perquè...
A veure, en 10 minuts, jo, veure, clar, jo havia resumit...
Bueno, perdó, però, són 12 per ser exactes, va, però doncs vinga, sempre arrodonim.
Direm quatre coses més curioses de per què encara estem a la Lluna.
Sí.
No, de fet, no hi estem, però de per què hi ha dubtes sobre la Lluna.
Hi ha dies,
la Lluna.
Que hi estem.
I una de les coses que s'ha dit molt a partir d'aquest segle és si van contractar l'Stanley Kubrick per rodar la llunatge, val? Mm. Rotundament la resposta és no. Això només és una llegenda urbana que es va originar al 1995, fixeu-vos, a Usenet, un dels fòrums de discussió i notícies que van ser els precursors de les xarxes socials actuals. En un d'aquests grups, que era d'humor, va sorgir el post que el 1968, just després de que Kubrick estrenés la seva pel·lícula, aquella pel·lícula famosa, ja el 2001. Sabeu, no? 2001, Una odissea a l'espai, la NASA s'havia posat en contacte amb ell perquè s'encarregués de rodar els tres primers allunyatges. Basant-se en aquella broma, el 2002, i per això dic que entrats en aquest segle, un canal francès va emetre un fals documental titulat Operación Luna, dirigit per William Carell, en el qual s'assegurava que l'allunyatge de l'Apollo 11 va ser un muntatge orquestrat per Richard Nixon, que havia arribat a la presidència dels Estats Units al gener del 69, i rodat per Kubrick. El documental inclou entrevistes amb el director de la CIA, en aquells temps eren Richard Helms, amb el secretari d'Estat, amb Donald Rumsfeld, amb el de Defensa, Henry Kissinger, i fins i tot amb la vídua, hi sortia la vídua de l'Stanley Kubrick, la Christian Kubrick. Tots ells semblaven confirmar, en el documental, i creïble, la hipòtesi de la conspiració. Com era possible això? Doncs res, que només cal esmentar que si arribaves al final del documental s'indicava que es tractava d'un fals reportatge mostrant preses falses que deixaven ben clar que totes aquelles persones que anaven entrevistant els hi preguntaven sobre l'escàndol Watergate. Les respostes ben amanyades i tretes de context doncs feien semblar que...
Serveixen per el que faci
exactament
falta.
I llavors això va ser un boom que va semblar que, bueno, doncs que era una demostració palesa, sí, de que era veritat tot allò
tu
que
estàs parlant, no? Això, quin any dius que va passar?
El 2002.
Bueno, no, així no, estava pensant en una altra cosa i no és pas...
Una altra curiositat, és possible que la transmissió de l'allunyatge fos real, però no s'emetés en directe?
Segur.
Doncs no és així tampoc, o sigui... Per si de cas, sí que és veritat, i hi ha moltes conjectures sobre això, per si de cas hagués acabat amb tragèdia, que hi havia moltes possibilitats, no va ser així, però es van preparar, en el pitjor dels escenaris, un pla de contingència que contemplava ocultar la tragèdia, no contemplava ocultar la tragèdia, sinó simplement llegir un comunicat de dues pàgines que havia redactat en William Safir, l'autor dels discursos del president Nixon, i es titulava En cas de desastre de la Lluna, i començava amb les següents paraules. Només començava amb aquestes paraules. El destí ha volgut que els homes que van anar a la Lluna per explorar-la en pau s'hi quedin per descansar en pau, aquests dos homes valents, en Neil Armstrong i l'Edwin Aldrin, saben que no hi ha esperança de rescat.
Oh.
El retrat, anant amb un altre tema, el retrat de les retransmissions de ràdio entre la Lluna i la Terra, a causa de la distància de 400.000 quilòmetres, era tan sols d'un segon i mig. O sigui, quan s'emetia un senyal de ràdio d'aquests... Les senyals que sentíem quan parlava Nixon amb... o quan va parlar Nixon amb els astronautes, tardava un segon i mig. Curiositat sobre això és que, fins i tot, abans el van sentir aquí a Espanya que als Estats Units.
Ah.
Sí. Perquè hi havia tot un seguit d'estacions repartides pel món, a diferents llocs, per depèn de com aterressin, doncs agafar una antena o una altra. I llavors la que va agafar és a Fresnedillas, no, a la vora de Madrid. Va ser la de Fresnedillas.
De tot el món, aquesta?
Perquè van supegar que era la que va captar la senyal, sí. I d'aquí de Fresnedillas se'n va anar a Houston, que va tardar 20 segons,
Ja.
Ai, 20 segons, 20 dècimes de segon.
Sí.
Llavors, però es pot dir que realment va passar primer per Espanya
primer
la senyal,
aquí.
No?
Molt bé.
I finalment... n'hi ha que es pensen que va estar en la conspiració del govern dels Estats Units per enganyar el món sencer amb algun fosc propòsit. S'haurien de fer una pregunta molt clara, i és que a l'Apolo hi van estar involucrades, i ja ho vam parlar el dilluns passat, 400.000 persones de diferents nacionalitats, tendències polítiques, creences religioses, com haurien pogut mantenir un secret de conspiració semblant en tant de temps? Impossible. I acabarem... Jo ho he resumit molt perquè això ja ho deixem estar. Acabarem amb les últimes espatecs de la carrera espacial. Ens vam quedar el 69 amb la Lluna, però la cosa va seguir. El novembre del 70, el primer vehicle robot enviat a la Lluna i a l'espai des de la URSS. El 15 de desembre del 70, primera nau enviada que va enviar dades a la Terra des d'una superfície d'un altre planeta. No? Ja no parlem de la Lluna, de Venus. La Venera, i també va ser la URSS, O sigui, molts d'aquests varen passar davant la URSS a Amèrica. A l'abril del 71, la primera estació espacial, la Salyut, Salyut 1, també de la URSS, novembre del 71, primera sonda espacial orbital a un altre planeta, a Mart, la Mariner 9, aquesta sí que era la NASA, el novembre del 71, primera sonda espacial en impactar en un planeta fora del sistema orbital nostre, que va ser a Mart també, en aquest cas la URSS. El desembre del 71, la primera sonda espacial en fotografiar la superfície de Mart, això va ser la URSS. El març del 72, primera sonda espacial a portar un missatge, i això el recordareu, visual, la placa del Pioneer, i explorar el sistema solar exterior i la heliosfera, el Pioneer 10, això va ser la NASA. El 72, el satèl·lit de comunicacions geoestacionari Anik A1, que ja no va ser ni la URSS ni Estats Units, sinó que es va despuntar ja i ho va fer Canadà, amb el Telesat. El maig del 73, el primer laboratori orbital d'Estats Units, l'Skylab, també us sonarà.
Sí.
Skylab, sí.
El juny del 74, la primera estació espacial, la Salyut 3. El 75, primera missió conjunta entre... Aquí es va reunir, la cosa ja es començava a refredar o a escalfar. La URSS i Estats Units, amb l'Apolo
el Soy, per una banda l'Apolo i per l'altra banda els Soyuz. L'octubre del 75, la primera sonda espacial que va fotografiar en blanc i negre, això sí, un planeta, Venus en aquest cas. El setembre del 77, primera sonda espacial en portar un missatge audible, un disc d'or, aquest sí que també el recordareu, amb la Voyager. Actualment és l'objecte, a més, fet pel ser humà que es troba més allunyat de la Terra, el Voyager 1, ja ens van dir fa un any.
Això va ser una
carrera. Havia sortit del sistema solar.
Va ser una carrera, vinga tu, ara jo, ara tu, ara jo. Sí,
el 81, és... i acabem, la sonda espacial que va fotografiar el planeta Venus, el 84, primera caminada espacial d'una dona, amb la Salyut 7 a la URSS, o sigui, si el primer home va ser dels Estats Units, la primera dona a fer una passejada a la Lluna va ser de Rússia. El 86, la primera estació espacial en tripulació permanent, en aquest cas és la que encara continua en rellevància, la Mir. Uh-huh. I el 88, el primer transbordador espacial amb una guia totalment automàtica, la Buran, de Rússia. Acabem, quan varen néixer les meves filles, el 88, els primers humans que van permanèixer?
Sí.
Que van romandre
un any,
bueno,
a l'espai.
Quina
i que
por.
Són en Vladimir Titov i la Musa Manakov.
En Tito.
A la Mir.
En Tito, he anat a la Lluna
russos,
també.
En Tito. Quina
por
em faria a mi.
Déu-n'hi-do. I per acabar, aquella... tanquem el tema Lluna,
tanquem.
Baixem a la Terra,
sí.
trepitgem. Ja s'ha acabat,
sí.
Aquest tema.
Jo només vull dir una cosa, si sabeu com es diuen els suposats habitants ficticis de la Lluna...
El llunàtic.
Llunàtic, jo diria.
No, tenen nom, eh?
Salenites.
Salenites.
Ah, Salenites. Sí.
A veure...
És que Lluna no és Lluna.
Deixant la Lluna a part, jo avui volia fer un resum encara més curt per dedicar tot el temps, i no m'ha sortit, tot el temps...
Perdó.
A una cosa que no he aconseguit. I mira que ho he provat amb intel·ligència artificial, perquè li he preguntat a la que tinc de coach d'intel·ligència artificial i m'ha dit... Diu, Jaume, no puc mirar-te això, no tinc les dades, no puc accedir a les dades. Després ho he mirat buscant, cercant. Tampoc me n'he sortit.
Si tu no ho has trobat.
I depèn del temps, no sé què tenim ara. Aquí.
Tenim dos minuts.
Amb aquests dos minuts faré una ronda a la taula perquè no me n'he sortit.
Però també hem de dir bon any i aquestes coses.
Sí,
que diuen,
bé,
doncs
només una idea per cada un, que en un minut la tenim passada. Jo volia fer un resum amb una notícia de cada mes, gener, febrer, març, abril d'aquest any 2024, una notícia transcendent, que hagués transcendit i que...
De cada mes.
De cada mes. Impossible.
Com?
Impossible. I en trobava moltes, però una que dius...
La Dana.
Pam, la Dana, l'única, però aquell dia la sabia jo. Recordeu alguna cosa interessant? A part de la Dana que diuen Didac d'aquest any 2024, Josep, i farem ràpid. No? Fina?
Jo no ve res al cap.
Sí, la investidura del PSC a la Generalitat de Catalunya.
Bueno, sí, estem molt...
Jo en política no.
Estem molt a prop. Personalment em va marcar la recorda.
Didac!
Mira, quan va venir Carles Puigdemont i va tot marxar una altra vegada.
Bé,
el mateix dia,
va
també.
Va venir un dia i no el van...
Però ens quedem molt, molt, molt aquí a l'hora de la barraca, eh? Així a nivell allò...
Explosiu, no?
Bueno, sí, també que s'ha parlat molt de la intel·ligència artificial, eh?
La guerra de...
La guerra és lògica.
No, la d'Ucrània ja venia del 2023,
ja
però l'altra no, eh? L'altra va començar aquest
2023. Ara això de Síria...
Hi ha una cosa que sí que va ser important, va ser que es va morir la reina de... Veus, mira, ja van sortint, però deixem-ho. Va.
Que
que dius que hem de felicitar
bones festes
el Nadal,
a tothom.
Bon
i fins
Nadal.
L'any que ve.
Serà ja, eh?
Bona sortida i entrada d'any.
Sí.
I que us portin moltes coses al tio
i
als Reis. I recordeu que hi ha moltes coses, eh? Quina, pessebre, Reis... Campament Reial, vull dir que tindreu les festes a tota la casa.
Mireu-vos l'agenda i
exacte.
Les xarxes.
I trieu.
Fins al 2025, que siguin bons els Reis.
Veniu a Vilablareig, que està de moda. Veniu, que flipareu.
I que el temps és relatiu, no?
Tempus fugit.
Ha fugit.
Que hi ha el 25 de desembre. Fum. Que ha nascut un minyonet. No s'hi blanquen. Fins de la veja Maria, que és una estalvia.